Bueno, una setmana més en clau Vila-real, que ja sabeu que és el lloc on contem les històries de Vila-real, els personatges i allò que creem que, com a mínim, puc ajudar-vos a conèixer una miqueta millor el lloc on esteu, la gent que va estar ací i per què som com som. I per això porta el senyor Cortells, que és el que me guia en este camí. Santi, què tal? Com estem?
Bon dia. Bé, jo crec que és important també en este programa en clau Vila-real conèixer personalitats que tenen arrel i que són del poble i que són, no sé per què, desconegudes per a molta gent. Són conegudes en l'àmbit científic, ara parlaré d'Aleix. Però, clar, en aquest programa el que intentem fer és divulgació, que tothom conega, no? Independentment de si està treballant en l'àmbit de la universitat o en qualsevol altre àmbit de la vida, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, jo crec que era important conèixer, i per això us he portat avui ací a l'Aleix Eixea Vilanova. L'Aleix Eixea és professor titular de la Universitat de València. Vaig a fer un molt breu resum, perquè si mireu totes les publicacions que ha fet i tot el que ha escrit, no vos ho acabareu mai. Ell és especialista en prehistòria, aleshores jo crec que és aquesta part abandonada moltes vegades del coneixement i de la divulgació, abans ho parlava amb Aleix, en el sentit que moltes vegades és tot medieval, i la història, la prehistòria és amplíssima, és molt més gran, no? Per explicar breument, Aleix és llicenciada en Història per la Universitat de València, diploma d'estudis avançats en el 2010, i doctor en prehistòria amb menció internacional i premi extraordinari de doctorat per la mateixa universitat. La seva tesi doctoral, caracterització de l'ús de l'espai en els jaciments del Paleolític Mitjà de la regió central del Mediterrani Ibèric, aquest és el títol, va ser dirigida pel professor Villaverde i emmarcada dins d'un contracte predoctoral Atracció de Talent València International Campus of Excellence de la mateixa Universitat de València. Durant la realització d'esta va dur a terme diferents estades de recerca internacionals com el Museu Nacional de Prehistòria de l'Institut Nacional de Recerques Arqueològiques Preventives i a l'Institut d'Arqueologia Hebrea, que això ho recordava jo, de la Universitat de Jerusalem a Israel, cosa bastant potent que després sí ens vol explicar. Posteriorment va gaudir dels contractes postdoctorals al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València i durant aquest període va realitzar diverses estades al Museu Nacional d'Història Natural de París i a l'Institut Tecnològic de Lisboa. Després, si vols fer alguna puntualització, Aleix, gràcies a l'obtenció d'una ajuda, José Castillejo, per a la mobilitat dels joves doctors. Al desembre de 2019 va aconseguir la plaça com a professor titular al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga i allí s'ha quedat. I en les seues línies de treball, com és conegut almenys en l'àmbit científic, se centren en la caracterització i sistematització de les indústries lítiques del Paleolític i els patrons del territori al llarg del Mediterrani Occidental en base a la tecnologia lítica, etc, etc. Ja que us explique més ell, l'he portat així perquè crec que és important que coneguem la personalitat d'Aleix, Aleix Eixea, però també les seues recerques perquè també té molt a dir al voltant de Vila-real. Un dia parlant li vaig dir: Vila Filomena, un dia podries parlar d'això, que és el més antic que tenim. I ell va dir: no és el més antic, n'hi ha de més antic que Vila Filomena, i això que ens ho explica ell.
Hola, bon dia, Santi. Bé, sí, pues, com dius, no? Primer tot agrair el primer convidat i vindre a xerrar un poc d'aquestes coses que moltes vegades, pues, lo que diem, no sé, però almenys no se coneixen tant, no? O moltes vegades el que dius, jo penso igual, no? que sempre ens quedem un poc en l'edat mitjana i pareix que és a partir d'ahir quan comença tot. I no, realment no tots els municipis o les localitats tenen jaciments com els que tenim així i és una llàstima que ens quedem, sense menospreciar, faltaria més a qüestions d'altres períodes, però en el cas que de Vila-real tenim alguns jaciments, com el que dius de Vila Filomena, que són, pues, des del punt de vista de lo que serà la prehistòria recent, de lo que s'anomena la cultura del Baix Campaniforme, del més important a nivell peninsular, però també d'altres, com els que, si voleu, parlarem, Com és el cas de la terrassa del Pont Vell, també, que és en el Millars, que és un jaciment que té materials adscrits a períodes anteriors, en aquest cas, del Paleolític Mitjà i del Paleolític Superior.
Aleshores, des del punt de vista també de la recerca, a mi m'ha cridat molt, tens algun programa, alguna publicació al voltant dels neandertals, no? Abans estàvem parlant de que així, al llit del riu Millars, doncs hi va haver neandertals, cosa que potser és poc coneguda.
Sí, així és.
Què feien allí? Vull dir, és que, clar, no eren homo sapiens, eren neandertals.
Sí, ahir penseu que els neandertals són, per així a dir, els nostres antecedents extints més propers. És a dir, els neandertals van viure en Euràsia, per així a dir, no? En Europa i part d'Àsia, durant des dels 300.000 anys fins als 40.000. I aquests 40.000 anys és quan arribaran les poblacions d'homo sapiens, no? els humans anatòmicament moderns, és a dir, nosaltres com a tal, des d'Àfrica, via Pròxim Orient, Europa Central i després a la Península Ibèrica, és a dir, per dalt, no per l'estret de Gibraltar, sinó per dalt arribaran a la Península Ibèrica i en el nostre cas, si al País Valencià, aquests homo sapiens. Per tant, tindrem, així a les terrasses del Pont Vell, poblacions indígenes, autòctones, en aquest cas com els neandertals, que com dic són euroasiàtiques, i després podem dir immigrants, com seria el cas dels homo sapiens. Nosaltres també som migrants en aquest cas, que van vindre d'Àfrica fa uns 40.000 anys i es vam assentar en un territori que era un territori compartit per aquestes poblacions neandertals.
I aquesta excavació estava al voltant del pont gòtic, no? El pont que
sí, anomenem així. Sí, aquests materials procedeixen fent un poquet d'història de les col·leccions que replega Paco Esteve. Paco Esteve és un erudit, no? de Castelló, que se dedica, pues, com tot, en tot, molts, en aquesta època, no? O sigui, 20, 30, a patejar-se el territori, el terme de Castelló, la província de Castelló en general, i una d'aixes, i se patejar després d'anar pel Millars, pues, es replegarà uns materials. I aquests materials que replegarà s'agafarà tant d'un marge del Millars com de l'altre, és a dir, molts d'aixos materials correspondran al terme de Castelló, d'Almassora, però a un que cau en el marge dret, que és terme de Vila-real. D'ahir l'interès de que d'aixos materials que després es estudiarà Josep Casabó, qui va ser el cap de Servei Territorial de la província de Castelló, es estudiarà, es publicarà la revista Saguntum i determinarà que són uns materials paleolítics, en aquest cas, materials del Paleolític Mitjà i del Superior. Dintre d'aquest Paleolític Mitjà és on tenim els neandertals i dintre d'aquest Paleolític Superior inicial i aquests primers homo sapiens que deia que venien des d'Àfrica. Per tant, tindrem ahir dos períodes que marcaran el que és l'inici del poblament en el terme de Vila-real. Primer per neandertals i posteriorment per aquests homo sapiens que posteriors.
La datació és amplíssima, no?
El poblament neandertal, nosaltres, tot com els neandertals procedeixen d'una espècie anterior que s'anomenen Homo heidelbergensis, que estan molt ben representats, per exemple, als jacimes d'Atapuerca, a la cima de los huesos, no? Que podem veure en qualsevol programa que Keis Arzuaga o Dal Carbonell parlant sobretot d'Atapuerca, pues, en aquests jaciments, el cima de los huesos és on millor registre hi ha de Heidelbergensis. Els Heidelbergensis són els que, des del mig milió d'anys fins al 300.000, viuran, i en aquests 300.000 és quan tindrem una sèrie de canvis fisiològics en l'anatomia corporal, que és el que nosaltres coneixem com a procés de neandertalització. És a dir, a partir d'aquests 300.000, en aquest procés és quan comencem a parlar ja no de Heidelbergensis com a espècie diferent, sinó de neandertals. I els neandertals viuran entre el 300.000 hasta el 40.000, en l'Europa que tots coneixem, no? l'Europa glaciar, no? de calor i de molt de fred. En aquest context és en el que viuran aquests neandertals i en tota Euràsia i en un punt així al terme.
Aleshores, aquests neandertals sí que podríem dir que són, per dir-ho d'alguna manera, els vilarealencs més antics, no?
Ahir el que podríem dir és que dins del terme de Vila-real, no dins de l'antiga localitat on està avui en dia Vila-real, sinó en el terme municipal de Vila-real, tenim en les terrasses del Pont Vell, no? Entre el que és el Pont Nou i el Pont Gotí de Santa Quitèria, unes terrasses del Millars on es documenten aquests materials. I aquests materials, per tant, queden al marge dret del Millars i que és terme de Vila-real. Per tant, n'hi ha altres en Almassora, en Castelló, però ixe justament cau dintre del terme de Vila-real. Per tant, podríem dir, com dius, els primers pobladors del terme. En aquest cas, amb una forqueta cronològica molt ampla, no? De 300.000 a 40.000. Avui en dia és complicat poder determinar dintre d'aixòs 300 i 40.000 a quin període exacte. Però anem a deixar-lo en que és Paleolític Mitjà, que són els neandertals, i a falta de nous estudis, que ens permeten refinar més la cronologia, no podem fer-ho. Uh-huh. Però sí, i després tenim els ja no seran detalls, sinó després els primers Homo sapiens. Uh-huh. I els primers Homo sapiens, que al voltant dels 40.000 anys, vindran, també s'establiran en ese mateix jaciment. Per tant, tindrem aquestes dues poblacions, tant neandertals com primers humans anatòmicament moderns o primers Homo sapiens. És a dir, nos, ja no els primers vilarrealencs, sinó els primers de nosaltres, però de nosaltres en el conjunt mundial.
I en què consistissin els materials? I després havien comentat abans que no n'hi ha tants jaciments d'aquest tipus, sí, així a les comarques del nord, que no és que sigui una cosa exclusiva, però que no és superabundant. I els materials que són,
sí, els materials... O... Per qüestió de conservació, al final, els materials en aquestes cronologies tan antigues, no, per així a dir, de certa antiguitat, normalment se conserva sols la pedra. És a dir, les eines que feien de pedra, pues les puntes de casera, els gratadors per a treballar la pell, els burins per a fer-se les vestimentes, és a dir, tot això de pedra. Per què? Perquè què és, que la fusta no la utilitzaven? O que no menjaven també animals, no, que caçaven? Sí, però això no s'ha conservat. Normalment, el que és el deteriorament, no, de lo que, del pas dels anys, això fa que es desaparega i que el sol se'ns quede el registre de la pedra. En coves, en altres coves que hem excavat sí que tenim, pues, des de lo que és la conservació dels carbons, dels focs, les llavors, l'ús de diferents tipus de plantes, la mateixa fauna, no, que consumien, que menjaven, no?
I així, això en aquest cas, País Valencià, no?
En tota Europa. Mm. Així, en l'àmbit nostre, en el de la Terrassa del Pont Vell, sols tenim el que és l'utillatge de pedra. Mm. És a dir, són l'utillatge fet en sílex, no, que és la pedra que s'utilitza quasi sempre, tenim quarsites, calcaris, però normalment és el sílex, i és la pedra que ells agafaven dels rius, en els còdols, i que transformaven en el que era el nucli. No? El nucli era una preconfiguració de la pedra per tal d'obtenir l'utillatge que buscaren. Una punta, un gratador, una rascadora, un burí, el que fora. Per tant, nosaltres únicament tenim la pedra, però sí que és molt interessant dir que nosaltres, en base a les característiques morfològiques, no, morfomètriques d'aquestes peces, sí que podem saber que són d'un període i no d'un altre. En aquest cas, tant el propi Paco Esteve, quan fa les arreplegades, com els estudis posteriors que va fer Casabó i els seus companys i que van publicar a la revista Saguntum en 2001, crec, ells també, pues, ratifiquen aquesta adscripció que en el meu cas és també correcta, no? És a dir, sí que són materials adscrits a... Tenen característiques pròpies que ens permeten parlar amb seguretat que són del paleolític mitjà i del paleolític superior.
I aquests materials on estan guardats?
Aquests materials, claro, són replegats de Paco Esteve. Sí, de les terrasses, estan en el Museu de Belles Arts de Castelló. És on la col·lecció d'este Paco Esteve, pues, va anar replegant i després va donar, quan es va fer el Museu de Belles Arts de Castelló, va donar i van quedar albergades allí.
No estan distribuïts com Vila Filomena entre la universitat? Estos estan tots concentrats?
Estos estan tots centralitzats en el Museu de Belles Arts de Castelló, perquè, clar, és on va ser, on ell es va depositar i després es va fer el museu i allí es van quedar. Mm-hmm. És a dir, nosaltres avui en dia no podríem tindre aquests materials degut que no teníem una institució que poguera albergar-los, clar.
I com es troba este jaciment? En el sentit de... Pot ser que trobarem més sorpreses encara al voltant del riu, perquè no és la primera, ja a principis del segle vam tindre Vila Filomena i podria ser que...
És complicat, perquè en aquests jaciments a l'aire lliure, en superfície, que estan en els marges de rius, no? Que ells, pues, estos grups, tant neandertals com homo sapiens, no? Aprofiten per a viure, per a fer les seues tasques. Penseu que amb l'Europa glaciar, no, que diem d'aixòs 300.000 fins a l'actualitat, va fer que, pues, que el desgel, no, que lo que és la pujada de temperatura, la davallada, no, i aquesta Europa glaciar va fer que els cursos del riu anaren oscil·lant. Què passarà? Que això lo que va fer és que molts jaciments se perguen, altres apareixen, altres es menegen, és a dir, i com el que tenim en les terrasses, no, és un material que ha estat remenejat, podríem dir que és en posició secundària degut a aquestes fluctuacions del riu, del clima, és a dir, trobar el lloc exacte de lo que seria el jaciment original on realment van viure seria realment complicat. Necessitaria d'estudis geològics, de qüestions de conservació molt, molt puntual, com hem tingut la sort de trobar en altres llocs, per a poder trobar aquest lloc original. Seria qüestió de ficar-se, no? Però a vegades és complicat trobar el lloc original, no? I aquestes deixalles que hem pogut trobar, les hem trobat en molts llocs més de l'àmbit valencià, i que estan sempre, com si diguem, descontextualitzades des del seu des de la seva posició original, però sí contextualitzades des del seu punt de vista cronològic, perquè el que deia, no? Les característiques que presenten ens permeten a nosaltres adscriure-les a un període o a un altre, amb fiabilitat, vamos, amb total o quasi total fiabilitat.
L'altre jaciment, el de Vila Filomena, que diuen que encara no ha dit tot el que s'havia de dir, evidentment es va fer en un moment, principis del segle XX, en què la metodologia comparada amb la que feu servir avui dia a la universitat era immensament diferent, clar, clar. No tenia absolutament res a veure, però sí que em comentaves que esta sí que està escampada, que no està només al Museu de Belles Arts, que també hi ha peces a València, probablement a Madrid, crec que també hi ha alguna cosa, sí. I això, des del punt de vista metodològic, per què? Per què està escampat?
Això és per el que has dit, per les pròpies les excavacions o recollides antigues podem dir pues, des de principi de segle, no? Era pues, lo que diem, no? No estava la disciplina arqueològica tan normalitzada, no? O institucionalitzada, per així a dir, i per tal eren, lo que diem, no? Erudits, persones interessats, el capellà del poble o l'erudit local de turno, que feien les recollides, les emportava a casa i ahí se quedaven. Què passa? Que després, si se donava compte, quan moria els fills o qui fora, o si hi haguera un museu que se les reclamava, les donaven i altres se quedarien a casa i ahí pel temps. En el cas de Vila Filomena, fins on jo sé, pues sí, van haver recollides per part d'erudits, ja no sols de Vila-real i Castelló, sinó d'altres llocs de l'ambivalència, i per tant això va fer que se les emportaren quan passaven així, les recollien a passar el dia de turno en el jaciment que fora, se les emportaren i han quedat. En el cas del Museu de Prehistòria de València, per exemple, jo sé que també hi ha ahí materials, pues quan supose que serien algun tipus de visita que faria, en este cas, igual Domingo Fletcher, que va ser un dels arqueòlegs també, dels principals arqueòlegs també del País Valencià, degueren fer alguna visita, degueren agarrar alguna cosa, se degueren portar al museu i allí es va quedar. Per tant, moltes vegades el que passa és això, no? Que ja les col·leccions estan disperses en quant a que, pues, lo que diem, no? Sobretot les antigues, l'erudit de turno se les emportava i se les depositava, o no, en la institució que tenia més propera. Avui en dia, amb la normativa que tenim, és completament diferent. És a dir, les col·leccions arqueològiques, per llei, van depositades a lo que és el museu més proper. És a dir, en el cas de Vila-real, per exemple, no anirien a Vila-real perquè no tenim un museu arqueològic com a tal. El museu arqueològic com a tal requereix una sèrie de condicionants diferents a una col·lecció museogràfica, a una sala d'exposicions, és completament diferent. Per tant, així, on anirien els materials que trobarem, ja no així en les terrasses que estem parlant avui, sinó qualsevol jaciment medieval, modern, el que fora, aniria per normativa al Museu de Belles Arts de Castelló, que és la institució, el museu més proper de l'àmbit nostre. En el cas, per exemple, de Burriana, la Vall, ells sí que tenen museus arqueològics, arqueòlegs municipals, que fa que puguen o tinguin la capacitat d'adquirir i de conservar aquests materials. En el nostre cas, no tenim aquesta possibilitat, per tant, va tot delegat al museu més proper, que en el nostre cas és el de Belles Arts de Castelló.
Per tant, una mancança o una necessitat de la nostra ciutat tindre un museu d'aquest tipus, no? Un museu arqueològic que tindrà unes característiques i uns condicionants i una...
Clar, clar, això és com tot, no? Ahí l'únic que falta no és personal, que n'hi ha molta gent qualificada i personal, sinó és la mancança d'espais i de, òbviament, de partides pressupostàries dedicades a això.
A banda, també com a curiositat, en el teu currículum m'he vist que... i crec que tens alguna imatge també en les teves xarxes socials, que has estat a Israel fent excavacions arqueològiques, no sé si són de quin tipus són, si són també paleolítiques,
sí, sí, a veure, jo bíbliques, tot el que he fet està vinculat en els nostres casos, avui en dia la disciplina nostra requereix dedicació exclusiva a un període concret, és a dir, en el cas meu, pues, m'he dedicat a l'arqueologia del paleolític, és únicament arqueologia paleolític, no fem qüestions, com dius, no, més recents, de prehistòria recent o de l'antiguetat, no? En aquest cas va ser durant la meva tesi doctoral, que vaig estar estudiant col·leccions arqueològiques del paleolític mitjà, des neandertals i de també del paleolític superior, tant d'Àfrica com del Pròxim Orient. En el cas del Pròxim Orient era pel contacte que teníem amb una professora que ens va permetre poder anar allà a treballar amb ella i poder excavar i estudiar materials dels principals jaciments del Pròxim Orient, actualment en la zona sirio-palestina, on tenim pues, lo que serà el poblament paleolític neandertal, pues, probablement més important d'Europa. I els materials, òbviament, estan allí, en la Universitat Hebrea de Jerusalem, en el Museu de l'Antiguetat de Jerusalem, etc. I després, juntament a Missa del Pròxim Orient, tenim l'altre foco, que era la part de la Dordonya francesa, que és on vaig fer l'altra... En el Museu Nacional de Prehistòria de França està en la Dordonya, no està en París. I és on vaig fer l'altra estada, perquè ahí també és on estava, com si diguem, ja no el foco més important de lo que seria l'àmbit europeu, sinó de la part de l'Europa occidental és aquesta zona, no? Per això vaig fer aquestes dues estades de recerca, perquè eren els dos focos principals de poblament paleolític, en este cas enfocat als neandertals de... del món, perquè com he dit, és una espècie euroasiàtica, és a dir, no ne tenim fora d'Euràsia.
Suposa que les inversions i el treball que hi ha a Israel serà molt potent. Clar, crec que a Israel pot ser passa igual que el que dius així de centrar-los només en l'edat mitjana. A Israel, doncs, la gent pensarà en les tres grans religions i els períodes que els afecten a la seva arqueologia, arqueologia bíblica, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, clar, parlar d'Israel moltes vegades el primer que et ve al cap és això, no el paleolític.
Sí, la inversió que fan és molt alta i vinculada a qüestions, com dius tu, d'arqueologia bíblica és probablement de les principals línies. Però en el meu cas no, era, és també una línia que és molt potent, com dia, no? Degut a la importància dels jacimes que tenen allí, que era l'arqueologia del paleolític, és a dir, una arqueologia completament diferent. Però bueno, al Pròxim Orient és on tenim, per exemple, els soterraments neandertals més antics, tenim el que és els primers homo sapiens també fora d'Àfrica, és a dir, com he dit, i sempre el Pròxim Orient, i colonitzaran Europa i Àsia els homo sapiens, per tant també són els primers homo sapiens fora d'extraafricans, no? d'homo sapiens, per tant també l'interès és la zona del Pròxim Orient en general és amplíssima, no? I que bueno, va ser unes estades de formació molt interessants i molt importants i que ben bé recorde.
Des del punt de vista municipal, ja m'has dit alguna vegada les dues principals reivindicacions, Museu Arqueològic i Arqueòleg Municipal, però des del punt de vista de la inversió, entenc que del govern autonòmic o estatal, en l'àmbit de l'arqueologia, penses que és suficient? Entenc que no, que és insuficient. Què faltaria? I si, molt grosso modo, no? Què faltaria... per a que poguérem aprofundir o també divulgar, no? Que és una de les, comentàvem abans, una de les missions que té un docent a la universitat és divulgar, no només a la universitat, sinó a tota la societat. Què faltaria? Molts grans trets, entenc que mil coses, però...
Sí, deixant de banda el que és l'arqueologia preventiva, l'arqueologia que se coneix d'urgència, no? de les empreses, a nivell del que seria l'arqueologia en el cas de la universitat, de les institucions públiques en general, òbviament el que trobem en àmbit autonòmic, ja no municipal, sinó en àmbit autonòmic, és la mancança de finançament. Òbviament, nosaltres, en el meu cas, jo els treballs que faig, els estudis, les excavacions que estem fent, per exemple, al jaciment de la Cova Forada d'Oliva, no? Que és on hem trobat el registre de fòssils neandertals més important de la península, i quasi d'Europa, és a dir, tenim més d'una cinquantena de restes neandertals, és a dir, és una barbaritat. En tots els jaciments de la resta peninsular, se sumes, i menys un punt o dos no arriben a conformar la col·lecció que tenim en la Cova Forada d'Oliva. O el jaciment de la Raia del Bugo en Crevillano, on estem treballant també, i aquests neandertals i aquests primers homo sapiens que tenim al jaciment. En aquests casos, el que vull dir és nosaltres financem els nostres treballs a través dels projectes d'investigació que tenim. És a dir, és un projecte en el qual nosaltres demanem al Ministeri i rebem un finançament. És a dir, nosaltres no tenim, o molt poca gent té un finançament municipal ni autonòmic. L'autonòmic ja fa prou pegant en les institucions per a que et donin el permís. És un permís d'excavació. És a dir, és un permís per a poder treballar. Pagar no te paguen ni un duro. El finançament el traus per un altre lloc. En el nostre cas, sobretot en el que és la universitat, el traiem a través dels projectes del Pla Nacional d'I+D, que és els projectes de generació de coneixement que se diuen, en el qual pues, bueno, tu fas allà el que és un pla de 3, 4, 5 anys on faràs les teves excavacions, els teus estudis, els teus contractes, els teus anàlisis, i que una partida, òbviament, sempre insuficient, no? Que mos toca anar retallant després de molts llocs, és en el que treballarem. Finançament municipal, autonòmic, per així a dir, ni està ni se l'espera.
És una llàstima, no? Perquè per a saber qui som hem de saber, evidentment, d'on venim.
Bueno, cada un decidís...
I no d'on venim fa 300 anys.
Cada un decidís a on invertís. És a dir, jo he estat en el que ja no...
En el coneixement poc, per desgràcia.
En Israel o en França, no? En França té institucions potents dedicades únicament a qüestions dedicades a la història, a l'arqueologia, en tot. El CNRS, per exemple, l'INRAP, institucions que s'ediquen únicament i exclusivament a això. En l'àmbit, en l'estat espanyol, no, això no ho tenim. Per això dic que són qüestions de prioritat. Si se volen finançar o donar dotacions a un altre tipus de qüestions, jo ahir ja no entre. Jo l'únic que dic és la mancança que existís avui en dia. Jo crec que encara fem prou en el conjunt de l'estat espanyol en lo que mos do, en lo que tenim. Sí. És a dir, encara podem, el que dèiem abans, no? Dels treballs que hem pogut realitzar en el nostre equip, no? Encara hem pogut fer excavacions, fer treballs de potents, pioners en lo que és la disciplina que treballem, no? Però des de la biologia, des de la química, d'altres disciplines. Són encara prou potents i pioners en lo que són les revistes especials del moment, els principals congressos europeus o mundials d'una temàtica, en el que rebem. Encara jo crec que fem prou en les dotacions que tenim, que com dic, pues se circunscriuen a això, no? Després, els projectes estatals, algun projecte europeu que pot rebre algun de finançament, però que, bueno, és el que diem, no? Cada estat, cada govern, cada societat dedica a aquestes qüestions del que seria la ciència, la innovació, dedica el que vol i li pareix. Ahí ja cadascú traga les seves conclusions, clar.
Ja, però si volem estar a nivell de certs països, doncs estaria bé que invertirem de la mateixa manera o amb els mateixos criteris,
sí, si
que aquells països que poden ser un referent.
A l'altura, no? D'altres, no? Per exemple, Alemanya, que és puntera en el que és l'estudi en el cas nostre de l'evolució humana, o França, que té per exemple també seus contínues en diferents països on fan excavacions i tal. L'àmbit en estat espanyol, sí, tenim alguns, no? La Casa Velázquez, tal, però sempre vinculades en aspectes molt puntuals i crec jo que en alguns casos, ja com a opinió personal, dels quals poden tindre una espècie de rèdit polític, no rèdit científic.
Yeah.
És a dir, ho tenen perquè saben que, i això ho dic com a opinió i tampoc vull entrar jo en més, però que com si diguem, si ànimo de lucro, no? Això de dir, bueno, el que volem és que hi hagi un progrés en la societat, que avance el coneixement i que se dediquen uns diners a això sense res més, sense obtindre res a canvi. Això, el que diem, no? En França ocorre, en Alemanya ocorre, però en altres països, i no és Espanya l'únic, en Itàlia també la situació és prou precària, en aquests casos pues anem pressint a dir estem en un segon esglau. I el que dic, i amb el que fem, encara podem comparar-nos amb ells en els recursos que tenim.
Javi, com ho veus?
No, bé, no, estava, tenia dos o tres dubtes, estava escoltant-vos. Un és, estaves explicant, claro, jo crec que és la part de la història que pitjor ven, més mal s'ha venut i menys, diguem, per exemple, que no té cine, ¿vale? Perquè la gent que m'està escoltant no té cine, o sigui, vull dir, no té cine, no genera un interès, no li ha interessat a la gent que genera un interès, no? I això vos passa factura, bé, claro, realment no se conta o se conta mal, o inclús la gent que estudia, moltes vegades parlem, Santi i jo, que n'hi ha part de la història que se passen. O sigui, això, pam, pam, en què sapigueu dos cosetes, a correr, no? O sea...
Sí, això, bueno, això si mos fiquem ja un poc teòrics i Santi ho serà millor, si agafem el pla docent, per així a dir, de l'institut, jo això vaig traure quan vaig fer l'oposició de titular, jo vaig traure la quantificació d'hores dedicades a lo que era l'estudi de la prehistòria,
claro,
en tota l'educació secundària. I era al voltant d'un 15% del total d'hores. És a dir, per què després no volen que la gent no estudi aquestes qüestions? Perquè la gent no és que siga tonta, per això dir, perquè la gent no ho coneix.
No ho coneix.
Què acaba amb molta gent? L'edat mitjana, que té una major repercussió en el pla docent, la història contemporània, ja ni te digo, en el batxiller, en primer i segon de batxiller, de història què se dona? No sé,
no,
mireu, història contemporània. Que jo, el que dic, sí, no estic jo atacant a res.
Sí,
estic dient sols que fijeu-vos, perquè que nosaltres moltes vegades, i ara aprofito també per a dir-ho, i fer un poquet de publicitat. Aquest any que ve s'instaura per primera vegada en l'àmbit valencià el grau d'arqueologia a la Universitat de València. És a dir, pioner, perquè sols hi ha 3 o 4 graus més en tot l'àmbit estatal. Entonces, en València instaurem l'any que ve el grau en arqueologia i el doble grau en arqueologia i història, no? De 4, 5 anys. Això és perquè la gent sí que hi ha interès. Si no, no s'haurà aprovat, no haurà tingut viabilitat. Sí que hi ha interès, sí que hi ha gent que s'interessa per l'arqueologia, per la història més antiga, no? Per la prehistòria.
Sí, damunt.
Però, clar, si la gent no ho coneix, no arribarà a ell, el que dèiem, no?
A veure, el primer has explicat. Claro, la gent de Vila-real pot dir, no, així vindre Jaume I, va pegar dos patas, va dir, bueno, pues així vaig a fer una tenda campanya, que vegi aquesta gent en este erial donde no hay nadie. Claro, tu expliques que en este erial havia gent. Esta gent que estava així, pues serien poblacions disseminades per tot el que seria la província de Castelló, i que a Vila-real teníem dos famílies, tres famílies, un grup de gent, més o menys se podria explicar així, per a la gent que pot entendre, dir, els primers que estaven així...
Sí, a veure, jo no vull entrar en qüestions ja més polítiques, en el sentit de que, si vos fixeu, molts termes, igual que Vila-real, no és una qüestió concreta, sí que el tenen un cert interès sempre de recurrir a lo que és la edat mitjana en els seus estudis. Sí. És a dir, la pròpia, que hem treballat també en Xàtiva, en Gandia, per exemple, no? A recurrir sempre a l'edat mitjana, no? El castell del, sí, de la localitat, la muralla, el primer noble, el primer rei, el primer... Clar, què passa? Que hi ha sempre un cert rèdit polític en buscar aquests precedents. Del punt de vista científic, que és en el nostre cas, no té ningú sentit buscar ningú tipus de relació entre aquesta persona i nosaltres. La mateixa té que nosaltres i el Neandertal de turno. És a dir, la relació és nul·la. És cap. Del punt de vista polític pot haver cert interès, del punt de vista científic no. Per tant, què passa? Que molts aprofitaran per a polititzar en part aquest discurs agafant aquestes arrels de l'edat mitjana.
Perquè
no?
t'interessa.
Però clar, nosaltres podem fer el mateix, doncs anem a agafar, ficats a parlar de la mateixa barbaritat, anem a buscar les arrels en que els nostres orígens neandertals. No? És també la mateixa tonteria. Per així. És a dir, no s'ha donat interès, per el que deia, per una banda, per la qüestió d'esplats d'estudis en els quals no hi ha hagut dedicació a aquesta part de la història, com és la prehistòria, i per altre lloc, perquè ningú està tan boig com per establir un nexe de relació entre ell mateix i aquests precedents extramedievals. És a dir, anessin a 300... Qui sí, estaria tan mal de dir nosaltres primers tenim 300.000 anys? Dirien, mira, primera, que no eres ni la mateixa espècie. Doncs pues els primers homo sapiens, 40.000 anys. I si de 40.000 anys no té res que veure en tu. Què és homo sapiens? Res més. Doncs pues això passa, en la meva opinió, lo mateix ahí. És a dir, que no se pot vincular, per tant, amb el que és la població actual i, per tant, se deixa un poc de banda. Però, en canvi, jo crec que l'interès el té. Per què? Ja. Perquè és quan dic, imagina't, això que tenim ahí són els primers pobladors del terme municipal, no de Vila-real.
Del terme municipal. Claro, jo li diria a Santi que així venim a intentar fer això. És a dir, està clar que el polític, si no té un rèdit de dir, hòstia, puc fer un museu que se vesga ahí, que l'ha fet jo i que és este, o que m'interessa perquè puc dir que matos venim d'este i este va fer que estiguem així. Vale. I jo crec que va més allà. Jo crec que un dels problemes que té la prehistòria és la manera de contar-lo. Vale? O no s'ha pogut contar bé, o s'ha apartat perquè no tenia interès, o no era, com te dic jo, no té cine. Hòstia, ara teniu l'oportunitat de fer... Claro, ara n'hi ha una manera d'arribar-li a la gent, que jo veig, per exemple, que potser per científics i per la gent com a tots és complicada, però és, per sort o per desgràcia, de manera més directa, a les xarxes socials, intentar buscar-li un punt d'interès perquè la gent diga, hòstia, això què és, no? Sí, claro, sí, sí. Però on el busqueu vosaltres?
Clar, és difícil. Nosaltres, qualsevol professor d'universitat, com és el meu cas, que llisga el seu contracte de treball, veurà com, per lo menos a la Universitat de València, que sí, me corregisca algun company, en el meu contracte per lo menos fica tareas a realizar en su contrato y fica docencia, investigación y transferencia del conocimiento.
Vale.
Es a dir, nosaltres per contracte estem obligats també, i això parlàvem antes en Santi, a fer aquestes coses, com la d'avui o la que altres hem fet en altres cadenes, en altres ajuntaments, en altres... És a dir, tot el que fem nosaltres ho financem, el que dia, en el pla d'investigació del Ministeri. I aquests diners venen dels impostos de tots nosaltres. És a dir, tu tens el teu dret a conèixer això també perquè tu estàs pagant això. És a dir, la meva tasca és fer-ho i que a tu t'arribi. Ja no en el meu llenguatge, a una revista científica o en un congrés per als quatre companys de disciplina, sinó per a tota la població en general. En el cas nostre, el que pensem és que estaria molt bé fer algun tipus d'activitat, d'exposició, donar a conèixer aquests materials i que la gent conega, llevant la qüestió de los primeros de nosotros o los primeros, sinó uns neandertals que van viure al terme de Vila-real, uns neandertals que passarien per així, perquè són uns neandertals, aquestes poblacions de neandertals, tant els primers homo sapiens, que diem, no? Són poblacions que estan manejant-se per un territori ample. Ells van darrere de les grans bandades d'animals.
D'animals.
Quan donen cacera a un cèrbol, a una cabra, a un conill, a tot, no?
Claro, i van a veure el riu.
Clar, entonces ells se van ficar en llocs que tenen que estratègicament es coneixen i s'instal·len, estan uns dies, i després se'n van a un altre lloc, a un altre, per no tenir una cova, se'n van a un altre... És a dir, és una xarxa, un patró de mobilitat, que nosaltres el coneixem bé, i que el de les terrasses del Pompei seria un lloc, un indret, en el qual ells van estar durant un temps...
I se'n van.
Fent una activitat, se'n van anar, però és que després van tornar. Per què? Perquè tenim neandertals i homo sapiens. És a dir,
claro,
i per què
tornen al mateix lloc? Per perquè transferència o perquè per coneixement propi?
Perquè ells coneixen les xarxes dels territoris. Vale. És a dir, són poblacions caçadors, són pobles caçadors-recolectors. Avui en dia s'ha vist, poblacions caçadors-recolectors, que ells coneixen el territori, coneixen les fites geològiques, coneixen les zones de cursos d'aigua. És a dir,
tinc un dubte. Vale, esta gent està ben així, podien estar en l'Alcora... Podria estar en nules.
Sí.
Val. Quan van començar a establir-se, el d'ací, diguem el cosí germà, se queda en l'Alcora i aquell torna així, no?
Sí, a veure,
clar, són pobles... són els mateixos. No arribarien a ser la mateixa gent.
Són bandes, les bandes en aquest cas de Casa Recolectors, de Neandertals, se pensa que seran bandes al voltant de 20-25.
Persones. O
sigui, són 20-25 persones, són famílies amples, no? En les quals pues, se mengen per Isemedi i hi haurien pues, diverses. Nosaltres no podem arribar a saber la demografia.
Ja.
Això és molt complicat, nosaltres no podem saber-lo. Nosaltres tampoc podem establir la contemporaneïtat.
Claro, això és el tema.
No tenim avui en dia sistemes de datació tan precisos.
Claro, perquè lo curiós seria que els d'ací coincidiren els de l'Alcora, no? O sigui, que tingueren relació, poguessin dir, hòstia, pues, hi ha gent en este lloc, vaig a veure esta gent, o hi ha gent en l'altre lloc, això no podem saber.
Avui en dia sabem que tenen la mateixa cultura material, el mateix univers simbòlic, que són la mateixa espècie per els fòssils, no? Ja siguen Neandertal, ja siguen Homo sapiens del Paleolític Superior, del Neolític, del que siga, però dins d'unes forquetes prou amples, perquè avui en dia sistemes de datació que tenim, com el Carboni 14, la OSL, tots aquests sistemes de datació no ens permetixen datar amb tanta cura. Mm. És a dir, sempre tenim marges d'error de 100, 200, 2.000 anys. Per tant, la datació, si diguem que tenim una datació de 40.000 anys, més o menys 2.000 anys, però pot ser 42 o 38, en aquests 2.000 anys de la baix són 10 o 15 generacions. És a dir, aquesta contemporaneïtat no la podem dir. El que sí que podem dir és que són les mateixes poblacions, són poblacions que van viure, en el cas Neandertals o estos primers Homo sapiens, que tenien fent les mateixes ferramentes. S'estructuraven de la mateixa forma en els seus focs, en les coves. Els primers Homo sapiens, estos que nosaltres tenim així, són els que s'han descobert ara la presència de pintures rupestres més antigues. Ja no de Homo sapiens, sinó de Neandertals. Avui en dia tenim tres coves en l'àmbit peninsular on tenim les primeres manifestacions artístiques de Neandertals. És a dir, aquests Neandertals que van vindre així, alguns d'ells ja en el Cantàbric, com en el sud de la península, ja pintaven algunes mans, alguns símbols reticulats, etc. És a dir, aquestes poblacions eren molt paregudes a nosaltres. I un patró de l'espai, d'ocupació del territori, molt paregut. És a dir, aquests Neandertals i aquests Homo sapiens se pareixien més que el que serà un Homo sapiens a nosaltres, perquè vegeu la vinculació que se fa. És a dir, entre ells probablement feien coses més paregudes que ja aquests Homo sapiens en nosaltres, que són Homo sapiens. En canvi, eren dues espècies diferents.
Dues espècies diferents que eren més paregudes. Una pregunta, un problema que tenim...
Avui en dia tenim un telèfon mòbil, un ordinador.
Seria ideal, en les terrasses del riu, val? En una cova, vosaltres sabeu que ahir habitaven durant una temporada, perquè en el riu aprofitaven el que caçaven i tal... Clar, tu imagina't, intentem que Santi això li apassiona, recuperar aquest indret, és a dir, hòstia, anem a fer pues, una representació i un lloc on la gent vinga i que sàpiga que els primers pobladors d'aquest terme era esta gent, feia això, menjava això.
Clar,
què passa? Una, està lluny de la ciutat, ja tens que anar a posta. Dos, el control de la situació, te'l poden rebentar, te'l poden destruir. Clar, és difícil, no? Perquè estaria ideal tindre un lloc omissos i que la gent jove anara i dirà, mira, vols saber on... La primera gent que vivia així, vivia així exactament. Claro, té el seu punt, no? Dir-te, en esta cova, així justet, al voltant del riu, vivia esta gent, aprofitaven l'aigua del riu, així era, pues, estes són les seves eines, així feien el foc, això és el que menjaven.
Clar, per això estan els centres d'interpretació.
Clar,
per exemple, el de la cova de Parpalló, que és el jaciment del Paleolític Superior més important d'Europa, que està en Gandia, està el centre d'interpretació del Parpalló-Borrell, que és un centre en el qual tenen el que és la reconstrucció del mode de vida d'aquestes poblacions.
Això se podria fer així? Se podria fer, Santi, així, al riu?
No,
tot se pot fer, però val pasta, no?
Sí, val pasta.
Val
molt. Però bé, això també és una miqueta la funció, d'alguna manera... I s'ha d'agrair d'aquest programa, d'aquest espai que feu des de Ràdio Vila-real, no? La divulgació per a que la gent que pren les decisions sobre això doncs reflexione, no?
Clar, perquè a lo millor dius, anem a fer un això de la ruta verde botànica, està de puta mare, diu, però a part tenim així una paradeta així i sabreu qui eren els primers que vivien així en el lloc exactament on vivien, no?
Sí,
que n'hi ha moltes coses que dius, pues igual... Claro, perquè tu, per tu seria ideal. I a més d'això, sí, potenciaria el que dius tu. No, però dic, potenciaria algo que jo crec que és vital, no? Que la gent conega tot lo, qui és, d'on ve i tota la part de la seva història, no? I més de la ciutat.
Sí,
no?
Clar, a veure, l'interès meu és un interès perquè sóc d'ací de Vila-real.
Claro, claro.
És a dir, no és que tinga ninguna... El jaciment és el que és, té les seves peculiaritats, el seu interès, les seves limitacions, n'hi ha que ser conscient, que al final és una dispersió d'uns materials de unes eines de pedra que es permeteixen dir el que estem dient, no? Però al final té les limitacions que està, no? El punt exacte el desconeixem, però bueno, per lo que dia, no? Per això estan aquests centres d'interpretació, per això estan també
sí, però...
les sales expositives en el mateix lloc.
Claro, gent... però més o menys tu diries, vale, no sé el lloc exacte, però les coves que n'hi ha al voltant del riu...
En aquest cas són terrasses, són llocs a l'aire lliure, no aprofiten. Entonces, Clar, pensem mateix, per exemple, en qüestions d'accessibilitat. Hi ha gent que no, per les seves circumstàncies no pot accedir a aixes. Per això fem després exposicions o les sales en el que és la ciutat on hi ha els mecanismes perquè aquesta gent pugui accedir-ne, no? És a dir, formes hi ha de conèixer. El tema és que en el cas de Vila-real, pues, bueno, mai s'havia prestat atenció. I en el cas de que bueno, un dia que vam parlar en Santi ho vam comentar, de que era interessant, per lo menos, que ho coneguera ell, que ho donara a transmetre, no? I jo també la meva intenció de venir avui aquí, no? De donar a conèixer un punt que crec que és interessant, independentment de buscar aquests vincles amb nosaltres o qui som o qui no, sinó del punt de vista científic, que és important. I el que havia dit antes Santi que se m'escapava, ja, si més del paleolític mitjà en l'àmbit valencià, hi ha. Hi haurà una cinquantena, segur. En la província de Castelló n'hi ha 3 o 4. No n'hi ha més. Molts d'ells, menys un, que és el Tossal de la Font en Vilafamés, que és una cova, excavant, estratigrafia, etc. La resta són disperses com estes. És a dir, els 3 jacimes més que hi ha són com estes. No és que digues, bueno, és que este nostre està a la cua. No. A la cua no està perquè són dispersions de material sense context, igual que este.
El mateix.
I de lo que seria la primera cultura del paleolític superior, d'estos primers homo sapiens, que és la cultura que s'anomena de l'Aurinyacià, i sa cultura està en l'àmbit, en la província de Castelló, no està representada. És a dir, està representada així i en altre punt, poc més. I en l'àmbit valencià, lo mateix. Podem tindre una desena de jaciments, i en cova, ben excavats, però poc o més. És a dir, l'interès que vull remarcar així és que hi ha molt pocs... assabentem-nos, donem interès, ja no per els vincles que nosaltres creem, amb aquestes poblacions, sinó l'interès que té.
Que és el que passa, que tens que buscar alguna cosa al que agarrar-te per generar un interès perquè l'altra gent s'enganxa, saps?
Sí, totalment.
Si tens que buscar un punt en el que la gent li pigui vos ve la inspiració de què pot estar això i ser material dispers, com... Claro, perquè és molt gran el terme. I sí, és veritat, és una zona més o menys que tu diràs, bueno, esta sí és la zona, però com pots arribar a saber que més o menys està la zona on podien estar?
Perquè hi ha uns estudis geològics, geomorfològics, hi ha unes referències escrites que deixa Paco Esteve de la zona on se van trobar aquests materials, i per tant, els treballs que se van fer després als anys 2000, no, que és fruit de l'article este científic que se va publicar després, van acotar els llocs. Va. I van traure, lo que repetisc, no sol és el del terme de Vila-real, este jo el remarqui, sí, perquè cau en el nostre sí, terme, claro. Però davant, en el que és la part d'Almassora, n'hi ha 2 o 3, en la part de Castelló n'hi ha alguns més. Són dispersions de jaciment, el que dèiem abans, no? de llocs on ells s'han anat establint i deixaven les seves deixalles i se n'anaven. I les deixalles s'han quedat replegades en aquest marge del riu on s'abastien de matèries primeres, de sílex, de codos, de quarsites, d'animals que caçaven, que pescaven, i d'ahir que han deixat aquests vestigis. Però que dic, hi ha diversos més.
Tinc un
dubte. Però el tema és que este cau en el terme Vila-real.
Cau en el terme Vila-real, no sé la inversió que se va fer, però si se buscara més, o sea, si se invertira més, si se diguera anem a mirar això, se trobaria més?
Sí, és com tot, clar. A veure, el problema que se pot veure també és que tot això, aquesta zona ha estat molt antropitzada. És a dir, ahir tens els massets de Santa Quitèria, sí, de l'Ermita, sí. És a dir, tot això, la pròpia Vila Filomena, no. Se destrossa en part per això. És a dir, però bueno, no passa res, però no podem culpar una qüestió que no estava regulada en aquest moment. No. Ni avui en dia tampoc podem tirar darrere, el que està. Se podrien fer prospeccions geoarqueològiques, que se diu, no? Per veure, estudiar aquestes terrasses amb arqueòlegs, amb geòlegs, se podrien fer, i poder buscar més jaciments. El que passa és que nosaltres quan trobem un jaciment penseu que això és una agulla en un pallar. Yeah. És a dir, en tota la muntanya que trobem un punt de dispersió de materials,
és que això
la muntanya és molt gran.
És el que t'he preguntat, com ho trobeu?
Ho trobem per diverses, o bé a través dels plans d'investigació que us comentava abans, en els quals nosaltres tenim programes, unes prospeccions arqueològiques per llocs on pensem que poden haver materials, o a vegades són troballes fortuites. És a dir, jo he excavat jaciments en Alacant, en València, que és el comentari de fulanito que diu que ha trobat 2 peces, anem a veure-ho i trobem el jaciment. Vale. O un que vam excavar també en Alacant, on eren uns geòlegs que buscant una altra cosa van trobar en unes terrasses com aquestes uns materials estratificats dintre de les terrasses, no en superfície com aquestes.
Vale.
És a dir, nosaltres moltes vegades és de rebot. Però bueno, n'hi hauria que fer i se treball de prospecció, clar.
I en aquestes que heu trobat, estratificant no pot haver? O sigui, si comencem a buscar cap avall...
sí cap avall o cap a lo que serien les parets del barranc, del barranc, on estarien englobats aquests materials. Això, clar, això seria una tasca de, per a fer, però és el que dic, és que moltes vegades això ho trobaríem en lo que seria el llit del riu o en les parets del riu, però dalt no podríem excavar perquè dalt està el polígon industrial o el mas de turno. És a dir, ahí les limitacions són lo que són. I, clar, quan estem parlant de troballes de certa antiguitat com aquesta, penseu que moltes vegades hi ha que excavar prou per arribar a aixes. És a dir, no sol estar el jaciment in situ en els primers centímetres de la superfície, sinó n'hi ha que anar molt cap avall. Penso que moltes vegades nosaltres busquem les parets perquè sabem on està, i a partir d'ahir arribem. Però el que dic, és qüestió de dedicar-se a fer aquestes tasques. Però aquestes tasques, el que diem, al final, si no estan englobades, o bé, com en el nostre cas, en tenim un cert interès, perquè és de Vila-real, perquè és, sí, sí, cas, que és el període que estudia, interès no n'hi ha ningú. És a dir,
sí, però
ni de l'Ajuntament, no, primera, perquè potser ho desconeix, i segona, perquè diu, jo què vaig ara, ficar-me ahir a fer... Sí, pa, que...
No, diu, quin rendiment bueno, li trac.
Claro, però és el que diem antes. Tu li vols treure un rendiment polític o econòmic, o vols treure un rendiment es que no social que...
claro,
o del coneixement? Depèn del que tu vulguis fer, actuaràs d'una forma o una altra.
Jo, per exemple, preguntes a mi me pareixeria interessant dir, hòstia, la primera gent vivia així. Si tu eres capaç d'armar allí algo perquè la gent puga... passejant el gos, passant per allí, caminant pel riu, parar-se i tindre dos o tres...
El seu centre d'interpretació.
Sí, el seu centre d'interpretació, i què diga? Hòstia, doncs així la gent vivia així. Doncs mira, sí, vivia així, perquè si te dones compte, el riu està més prop, o jo també viuria així, viuria més a dalt. Només això seria prou com per justificar-ho, o sigui, com per tindre algo més, perquè al final, la ruta botànica, dius, vale, tinc una ruta botànica, al final has generat algo que la gent acaba anant, acaba visitant-la, acaba... Val, doncs si això generaria un interès, en què generarà un interès? Jo, per exemple, el meu fill que tinga 5 anys i el portes ahí i tu te la inventes, te tires del triple, mira, fill, així vivien, així
no,
casaven...
No, ho expliques clar, en panells de tour, tot, clar.
Sí, però tu més o menys li contes una pel·lícula que el xique diga, hòstia, pues sí, estarien així, claro, anirien a veure lo que fora. I així ja incentives un interès i un punt de pregunta o de qüestió que, si no fa res, passes per ahí, és un brossa i quatre argilagues i dius, buenas tardes. Claro, bueno, pues claro, dice, pues tienes que pillar algú com Santi que diga, a mi m'interessa, tinc quatre perres, vaig a destinar dos pa de sobres i funciona. I quan funciona, tot el món diu, pues sí, funciona, està guai, la gent va a veure, és divertit, passa per ahí, és una cosa més de Vila-real per la gent del poble, o que no siga d'ací.
Sí, en el que dius, Vila Filomena la tenim al costat. És a dir, jo no m'he ficat on me toca, no? Però és que moltes vegades, qualsevol dels parcs del Cantàbric, no? Santander, on tenen diferents coves, visiten, fan visites de vàries, és a dir, nosaltres així, dintre el que dius tu, la ruta botànica, se podrien marcar la visita i el centre d'interpretació de les terrasses del Pont Vell com Vila Filomena. És a dir, ahí tens la visita ja feta, que són els primers pobladors del Paleolític Mitjà, els Neandertals, els primers Homo sapiens, i després ja els períodes agrícoles i ramaderes, com són els del Campaniforme, de Vila Filomena. És a dir, ahí tindries un disseny fet. A mi la qüestió que me sorgeix és que això perquè va ser un dia parlant en Santi, però
per
què
no
suporta això? Això porta... Vila Filomena s'escava a principi de segle. Sí, és a dir, això se coneix de l'any 2000. Les recollides d'Esteve són dels anys 20 i 30.
Te ho pregunta tu.
No n'hi ha hagut ningú interès en fer res,
és que
perquè això està ahí. És perquè ara ens hem juntat nosaltres i dic, bueno, pues anem a... Però dels anys 20 i 30 això està allà, eh?
Sí, sí, però...
Això no sabem perquè no s'ha volgut.
Però te pregunta tu, és que la província de Castelló és molt aixina, no?
Bueno, jo ahí ja...
És un poc perduda en això. Jo, per exemple...
Bueno, depèn. Ves a Tírig.
No, però a mi...
On estan les pintures del parc de la Vallturta Gasulla.
Te dic jo més allà.
Està fet, això. És a dir, n'hi ha hagut interès.
Te dic jo més allà. Una de les visites que més se fan a la província de Castelló és la gent que va a veure les trinxeres de Villamalur i tota aquesta zona. Que s'han començat a recuperar fa no res, que han començat a col·locar les pedres i un poquet el que era la distribució de les trinxeres i pots anar per dins, que han estat ahí tota la vida, abandonades de la mà de Déu. Algú, com ara n'hi ha molt de senderista, molta gent que camina, segur que es li va il·luminar la llum, va dir, hòstia, anem a fer les trinxeres i almenys tenen una motivació, passen, és un èxit.
Sí, clar.
És un èxit. I han recuperat les trinxeres, que tu dius, bueno, al final, quin interès? Sí, tu un interès històric. Peteix ese punt de dir, hòstia, les trinxeres, la
polític,
guerra...
I polític, perquè ahí està la qüestió de la memòria democràtica, faltaria
sí,
més.
Sí.
Que me pareix ideal, vamos, innecessària completament. I per això s'ha fet. Però el que dic, per això diem que si n'hi ha un interès en certa part política, pues algo se meneja. En el cas ixe, perquè va, més rèdit que la trinxera no dona
claro,
res.
Claro.
Un refugi, una trinxera.
Sí.
A veure què te dona més que això.
Castell, trinxera, refugi...
Castell, trinxera refugi... i això.
Sí.
Però clar, el que diem, no? O bé anem per ahí, o bé anem per la part de voler, ja no culturitzar a la gent, sinó de donar una informació que tenim disponible al nostre terme. Ja està. O
sigui, de generar
és que
un interès.
Jo, després que faig el que vulgui. en el seu vot. La qüestió és que així estem parlant de qüestions científiques en el sentit de, del coneixement.
Clar.
El Reddit que li traga a mi me dona completament igual. Saps? El Reddit polític. A mi el que m'interessa és que la
claro,
gent ho conega.
La divulgació també, el que ho diem moltes vegades, que ho he parlat en Javi també, perquè... Clar, els llibres està tot, no? I si te poses a rascar i en la biblioteca de la universitat, sí, doncs possiblement estarà tot. Però ja per a començar este programa, este podcast, doncs és, la intenció és fer-ho més menjívol, perquè posar-te un podcast i escoltar, doncs igual és una miqueta més fàcil que llegir un llibre de 400 pàgines, per desgràcia, perquè avui en dia la gent llegeix cada vegada menys, però també un centre d'interpretació, com dieu, en un espai concret, clar, natural, clar, que motive passejar, anar, preguntar...
Que tens la ruta possiblement... i dos dies i més, per lo menos. Dos dies i més que t'estan agarrant un lapse temporal de, no sé, 50 i 60 mil anys.
Però és que damunt...
Caçadors-recolectors neandertals, caçadors-recolectors homo sapiens i agricultors-ramaders del campaniforme, del neolític final.
I jo pregunte...
És que tens... És que tan és gran... blanc i en botella.
Santi, tan gran seria la inversió, perquè jo crec que una vegada montes un centre d'issos no necessita tampoc, no sé com dir-ho, sí, de vegades en quan, pues, pel sol, per la pluja, perquè se trenca, perquè n'hi ha algun borrego que li peguen a patar, però, no sé, és algo que instaure d'ahir que pot estar ahí. 10-15 anys, que pots, quin gasto pot tindre? I jo crec que té un bon reclam, el que dius tu, tot el que passa per ahir vesga això, almenys s'emporta algo, lo mínim, però algo s'emporta. Si no ell, el fill, si no el cosí, si no algú, i el dia de demà ja veurem què fan això, però ho té ahí. Si, lo que, jo entenc la desesperació del que parla de lo que li apassiona, li agrada, que lo que vol. Claro, jo parlo de futbol i jo no necessite cap res. Tot el món te apassiona, tot el món vol que escoltar-ho. Claro, però sí que tinc clar que sempre tens que deixar algo pa que algú diga, hòstia, això? I això seria una bona opció.
Sí. Sí, jo... Bé, Javi, vull agrair-te també, la veritat. Tenim molt de talent en esta ciutat. Tenim personalitats molt desconegudes. Molt desconegudes perquè crec que és el primer mitjà de comunicació local,
sí,
de
sí,
Vila-real, al que vens.
No? Mai he tingut ningú interès en promocionar, que, més allà de que en el cas nostre...
Per, una miqueta
per, sí,
per
l'amistat nostra també, en aquest cas.
Sí. Aleshores, jo crec que és una funció que s'ha d'agrair molt a Ràdio Vila-real, que fos possible este programa, no? Perquè és el primer punt. Tot el que has dit, ja saps com és l'administració, que tot és complicat. Jo de vegades em desespere, perquè, clar, jo del món que vinc, que és de la docència, que és divulgació 99,99%, no? I és tot més fàcil. Prepares la classe, poses un ordre, unes activitats, de vegades es fa... en un espai exterior al centre, poques, però es fa, però és tot més senzill, no? Però l'administració local, autonòmica, estatal o de la Unió Europea et posa les mans al cap, perquè dius és que fer un paper em costa un any, no? O dos anys, o abans estàvem parlant de coses concretes, havíem posat quatre per a fer, havia dit la funcionària quatre, dius és que clar, és que quasi que a banda d'encetar-ho jo, ja m'he de posar d'acord de l'oposició per si de cas continuen ells per a veure si ho tenen clar, no? I de vegades és complicat i l'administració sí que jo crec que s'ha de posar les piles en aquest sentit, perquè n'hi ha coses que sent senzilles acaben sent tan complicades que les fem impossibles. Aleshores, doncs aquesta reflexió que queda ahí, no?
Pues moltes gràcies per vindre, Aleix.
Moltes gràcies.
T'ha estat un plaer. A mi aquestes coses... Ara, a mi jo li dic a Santi que a mi m'agrada com menjar en les mans totes aquestes històries de la història. Però que si en este rato ha hagut algú que va en el cotxe i li ha despertat mínimament l'interès o mínimament la pregunta del per què, ja és prou. Jo crec que ja podem anar molt contents. I lo bo és que això queda per sempre, no? Que si no avui, d'ací un any, d'ací dos, d'ací no sé quan, però que almenys l'interès que quede...
Moltes gràcies.
Als dos.
Moltes gràcies.